Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 21 de maig de 2012. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha rebut l'aval de la cancellera alemanya Angela Merkel a les reformes aprovades a Espanya i a l'exercici de transparència, segons les seves paraules, al qual se sotmetran els bancs. D'aquesta manera, i en la seva línia, Rajoy ha agafat impuls per instar altres països europeus a seguir el seu exemple i examinar les seves entitats. La reunió es va fer ahir a Chicago, coincidint amb la cimera de l'OTAN i en un dels moments més difícils per a l'economia espanyola, amb les xifres del dèficit revisades a l'alça, el sistema financer amb problemes i la prima de risc marcant rècords. No hi ha dubte que és una trobada bilateral, aquesta de Merkel i Rajoy, per calmar els mercats, els inversors, que són els que estaven castigant aquests últims dies la confiança en Espanya. Ara bé, una qüestió és especialment preocupant i no l'hauria d'ignorar el president del govern espanyol a l'hora d'afrontar els problemes de contenció. Quan Mariano Rajoy diu que no existeix cap conflicte entre austeritat i creixement, perquè tots els països volen les dues coses i ell també, haurà de començar per exigir més disciplina i honestedat a administracions com les de la Comunitat Valenciana, Madrid o Castella i Lleó. És una qüestió de coherència que els ciutadans agrairem i, sobretot, que ajudarà a impulsar el tan desitjat creixement econòmic. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Ramon Castelló a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
En aquest dilluns després de l'Ascensió, dia en què entrevistarem a les 9 el cardenal Lluís Martínez Sistac, comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. La cimera de l'OTAN que es fa des d'ahir a Chicago està dedicada en gran part a ratificar i reflectir l'ampli consens amb molts dels socis sobre el futur de l'Afganistan. Durant la reunió, els Estats Units i els seus aliats europeus tracten les fórmules perquè la crisi pressupostària d'Occident no minvi el vincle transatlàntic ni afableixi una aliança atlàntica que ja té 6 dècades d'història.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va dir ahir que ja sospitava que el dèficit presentat per algunes autonomies no era real. Mas es va referir així a Madrid, la Comunitat Valenciana i Castella Lleó, que han reconegut que tenen un dèficit superior al que havien anunciat i han celebrat també la transparència actual.
Importants moviments sísmics a Itàlia. Una forta rèplica de 5,1 graus de magnitud a l'escala de Richter va tornar a sembrar l'alarma ahir a la regió d'Emília-Romanya, al nord-est del país, on un terratrèmol, recordem-ho, va provocar ahir de matinada 6 morts, desenes de ferits i 3.000 evacuats.
També a Itàlia ahir va ser un dia de consternació després de l'atemptat en un institut de Brindisi. Aquesta ciutat del sud i tot el país s'han sumat al dol per un atac incomprensible. La policia continua investigant, tot i que cada cop sembla més improbable l'autoria de la màfia o del grup anarquista.
I la concessionària d'autopistes Abertis ha xifrat en 3.000 els impagaments que va patir ahir, dia en què les plataformes per la supressió dels peatges havien convocat el segon No vull pagar popular. Segons la companyia, aquesta xifra redueix d'un 43,5% l'impacte de la protesta de l'1 de maig. La plataforma Prou Peatges considera aquesta protesta un èxit rotund.
I en esports, el Barça d'handbol va donar ahir un pas de gegant per proclamar-se campió de la Lliga Sobal en l'última jornada, on rebrà el Torrevella depenent d'ell mateix.
El president Mariano Rajoy va rebre ahir a la tarda l'aval de la cancellera alemanya Angela Merkel a les reformes aprovades a Espanya i al que va qualificar el mateix Mariano Rajoy d'exercici de transparència al qual se sotmetran els bancs.
A Chicago, la cimera de l'OTAN ha propiciat una trobada entre Mariano Rajoy i Angela Merkel. Rajoy ha garantit a Merkel que Espanya seguirà fent esforços per ser un país on les administracions públiques no continuïn endeutant-se fins a l'infinit. En la mateixa línia, el president s'ha compromès a mantenir mantenir la seva política de reformes estructurals.
Creo que este debate que se plantea aquí entre austeridad y crecimiento es un debate que no tiene ningún sentido. El crecimiento requiere de dos cosas. En primer lugar, de hacer reformas estructurales y, en segundo lugar, de no gastar lo que no se tiene.
L'OTAN en aquesta cimera es prepara per a la sortida de les tropes de l'Afganistan al cap de més de 10 anys de l'inici d'una guerra a aquest país asiàtic que va ser després dels atemptats de l'11S.
L'Afganistan encara és lluny de ser un país pacífic i democràtic, però els països de l'Aliança Atlàntica pretenen arribar a un acord sobre el calendari de retirada de les tropes i la cessió del control militar a les forces afganeses. A la jornada d'avui dilluns, segona i última a Chicago, es reuniran els països amb tropes a l'Afganistan. L'any que ve l'exèrcit afganès ja dirigirà les operacions de combat contra els talibans.
El president de la Generalitat, Artur Mas, ja sospitava que el dèficit presentat per algunes comunitats autònomes no era real.
El president català s'ha referit a Madrid, al País Valencià i Castella i Lleó, que han reconegut que tenen un dèficit superior al que havien anunciat i ha celebrat la transparència actual. En aquest sentit, Mas ha comparat l'actitud d'aquestes autonomies amb la de Catalunya, que des del principi ha estat transparent i ha dit la veritat encara que sigui dura. Aquest matí, Artur Mas es reunirà d'altra banda amb Joan Herrera, una trobada que forma part de la ronda de contacte sobre el pacte fiscal.
Aquestes declaracions del president de la Generalitat ahir les va fer durant una trobada que va tenir a Barcelona amb el primer ministre del Marroc. I ara altres notícies en format més breu. Entre 6.000 i 10.000 persones van donar suport ahir en una manifestació a la capital catalana al manteniment de les ajudes al col·lectiu de discapacitats de Catalunya.
Amb el lema "Això sí que no, si en retalleu ens abandoneu", les entitats han informat als assistents a la jornada que compta amb múltiples activitats familiars del greuge que suposa la retallada del 56% en la partida destinada a la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental a Catalunya.
La concessionària d'autopistes Abertis ha xifrat en 3.000 els impagaments que va patir ahir, dia en què les plataformes per la supressió dels peatges havien convocat el segon No vull pagar popular.
Segons la companyia, aquesta xifra redueix d'un 43,5% l'impacte de la protesta de l'1 de maig. La plataforma Prou Peatges considera la protesta un èxit rotund.
El Partit Popular Català ha començat a treballar en una campanya per trencar, segons diu, els tòpics de la Catalunya oficial.
La campanya, que tindrà entre 6 i 10 blocs temàtics, intentarà que els ciutadans sàpiguen el que pels populars és la veritat real sobre el que envolta el pacte fiscal i el sistema de finançament, els peatges o carreteres catalanes, els bancs i caixes de Catalunya, o també el bilingüisme.
Un equip de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron ha aconseguit burlar algunes resistències al tractament del càncer de còlon.
El tractament d'aquest càncer és molt efectiu quan se'n fa una detecció precoç, però en la fase avançada de la malaltia la medicació no funciona. Actualment es treballa amb uns fàrmacs. Un equip de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron ha descobert que la diferència entre uns i altres són els elevats nivells de la proteïna B-catenina que presenten les cèl·lules cancerígenes que ofereixen resistència. L'estudi que publica la revista Nature Medicine proposa l'ús combinat d'uns medicaments encara en fase d'investigació.
Comencem una setmana important per a l'acció social i la solidaritat a Catalunya, la setmana de la Marató de la Pobresa d'aquest diumenge. I és que la crisi fa que augmentin el nombre de donacions a entitats que treballen amb els més necessitats.
Aquest diumenge que ve la Marató per la Pobresa amb l'objectiu de recaptar fons per a les entitats que treballen amb els sectors amb més necessitats. Tot i la duresa i la durada d'aquesta crisi, entitats com Càritas fins i tot han incrementat les donacions privades que representen el 90% del total d'ingressos.
I ha entrat en servei aquest cap de setmana un tram de 7 quilòmetres de la nova autovia A14.
Projectada entre Lleida i Sopeira, l'obra acabarà connectant el Segrià amb la Ribagorça aragonesa passant per l'aeroport de Lleida-Alguaire. De moment ja es pot circular pels 7 quilòmetres coneixen Rosselló amb Almenar.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dilluns. El nombre de persones que s'han tret el carnet de conduir el primer trimestre de 2012 s'ha enfonsat fins a nivells d'ara fa 30 anys, del 1981.
El president de la Confederació Nacional d'Autoescoles, José Miguel Báez, ha lamentat la difícil situació que viu el sector, degut en part al fet que molts espanyols continuen pensant que el carnet de conduir és una despesa i un pur tràmit i no una inversió formativa per a tota la vida. Segons dades del CNAE, en els tres primers mesos del 2012 es van expedir 131.500 permisos de classe B a el que permet conduir turismes, enfront dels gairebé 200.000 que es van emetre en el mateix període de l'any 1981, ara fa ja 31 anys.
I acabem explicant-vos que el primer ministre italià, Mario Monti, segons acabem de saber, ha invitat formalment el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a la cimera del creixement que es farà a Roma el mes vinent, al juny. Ha estat acompanyat de la cancellera alemanya Angela Merkel, que també ha estat convidada juntament amb el president francès François Hollande per preparar el Consell Europeu de finals d'aquest mes. Tot plegat es produeix encara a Washington, on es fa, com dèiem abans, la cimera de l'OTAN. Quatre minuts i mig i serà un quart de nou. Novament en plana internacional, parlem del terratrèmol d'aquest cap de setmana a Itàlia, a la regió de l'Emília-Romanya. Una rèplica de 5,1 graus de magnitud a l'escala de Richter va tornar a sacsejar ahir a la tarda aquesta regió situada al nord-est d'Itàlia, on de matinada ahir un terratrèmol havia provocat 7 morts, desenes de ferits i 3.000 evacuats.
Diverses cases, fàbriques i edificis històrics que ja estaven danyats pel primer moviment de terra es van acabar d'ensorrar i almenys un bomber que treballava en les tasques de rescat va resultar ferit. Protecció Civil no ha donat xifres de desapareguts, però els equips de rescat continuen treballant sota la runa per localitzar-hi persones atrapades.
Aquest desastre natural se suma a l'impacte per un atemptat terrorista. La policia italiana continua investigant l'autor del crim contra un institut de Brindisi al sud del país aquest dissabte, en què va morir una adolescent italiana de 16 anys.
Els investigadors miren ara d'identificar el responsable a través de les imatges d'una càmera de seguretat d'un centre comercial pròxim. Les autoritats sospiten d'un home que hauria actuat sol, tot i que la primera hipòtesi va ser que l'autoria era de la màfia o d'algun grup anarquista. La policia ha interrogat dos sospitosos dels fets i disposa d'una gravació en què es veuria el presumpte responsable prenent el detonador de la bomba.
A Sèrbia ahir va haver eleccions. El vicepresident del Partit Progressista Serbi ha proclamat la victòria del seu candidat, Tomislav Nikolic, en la segona volta d'aquestes presidencials.
Nikolic, nacionalista i populista reconvertit en pro-europeu que havia estat viceministre amb Slobodan Milosevic, podria haver-se beneficiat del descontentament per la crisi econòmica que ha portat l'atur al 24% de la població després de proclamar la seva victòria. El guanyador promès que Sèrbia no es desviarà del camí europeu.
I us expliquem també que el terrorista libi Abdelaziz Al-Megrahi, l'únic condemnat per l'atemptat de Lockerbie l'any 1988, que va causar la mort de 270 persones, ha mort a casa seva a causa d'un càncer terminal.
La ciutat escocesa de Lockerbie va ser escenari fa 24 anys d'un atemptat en què un avió de l'aerolínia nord-americana Pan Am, que es dirigia a Londres, a Nova York, va ser destruït amb una bomba oculta a la bodega quan sobrevolava Lockerbie. En la tragèdia van morir 259 ocupants de l'aparell i 11 veïns de la localitat escocesa. Com dèiem, l'únic condemnat per la matança, el terrorista libi Abdelaziz Al-Megrahi, ha mort a casa seva, ja que la justícia escocesa el va alliberar per raons humanitàries l'any 2009, una decisió que al seu dia va aixecar molta polèmica.
I Robin Gibb, cantant i un dels fundadors del grup britànic Bee Gees, ha mort aquesta matinada a Londres als 62 anys a causa d'un càncer.
Robin era el germà mitjà dels tres que inicialment formaven la banda al costat de Barry i Maurice, de qui era germà bessó.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre informatiu. La multitudinària sessió de cloenda de l'Atri dels Gentils de Barcelona va permetre presentar aquest divendres al vespre al Gran Temple d'Antoni Gaudí una nova visió de l'interior de la Basílica. Tal i com probablement Gaudí ho va imaginar, la part musical de l'acte va marcar una cerimònia on els ingredients van estar també molt accentuats per un nou descobriment de les possibilitats acústiques que ofereix el temple. La soprano Montserrat Cavaller, una gran obra composada pel director de l'Escolania de Montserrat, Bernat Vivancos, 615 cantaires, el diàleg de poetes i el de teòlegs van ser els principals elements d'una trobada presidida pel cardenal Gianfranco Rabasi, president del Pontifici Consell per a la Cultura, i el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, que avui, per cert, d'aquí a 3/4 hora, aproximadament una mica després de les 9, serà aquí en directe en el primer cafè de Ràdio Estel.
El Seminari Conciliar de Barcelona acollirà demà a partir de 7:45 del vespre l'acte commemoratiu dels 1.000 números de la revista Documents d'Església, editada per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. La sessió comptarà amb la intervenció del benedictí Bernabé Dalmau, director de la revista des de 1986, de l'abat de Montserrat Josep Maria Soler i del cardenal arcabisbe de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Aquesta revista quinzenal, dirigida per Bernabé Dalmau, la va fundar el pare Hilari Reguer l'any 1966. La publicació va néixer tot just acabat el Concili Vaticà II com una necessitat d'omplir el buit que representava la inexistència dels principals textos eclesials en català. Les noves tècniques de tractament de textos, l'experiència també adquirida i la sistematització de responsabilitats a l'interior de la comunitat de Montserrat han simplificat al màxim la intervenció de col·laboradors.
I la Santa Seu anuncia accions judicials contra les filtracions sobre alguns secrets del Vaticà. Nous documents reservats apareixen en un llibre que es va publicar aquest dissabte a Itàlia. El llibre es titula Sa Santedat, els papers secrets de Benet XVI. És per això que el Vaticà ha designat una comissió cardenalícia per esclarir la procedència d'aquestes filtracions. I d'altra banda, el Sant Pare, ahir durant la pregària del Regina Coeli al Vaticà, va condemnar l'atemptat de Brindisi i es va solidaritzar també amb les víctimes i els damnificats pel terratrèmol a l'Emília-Romanya. Passa un minut d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Merkel avala els últims plans d'ajust de Rajoy, amb una imatge de la barca pel riu Chicago, on anaven els dos mandataris, i amb els gratacels de la ciutat nord-americana de fons, una imatge que es repeteix a bona part de la premsa avui. El periòdico també titula en aquesta línia Merkel dona oxigen. El Punt Avui opta per un altre tema. Espanya es trenca sobre la situació que es viu a l'Estat, el model autonòmic i l'economia en general. El diari Ara, SOS de Rajoy a Merkel, sobre aquesta qüestió també.
Repassem altres portades al País. Titula Rajoy descarta un rescat per la banca i exhibeix el suport de Merkel. El Mundo de l'FMI certifica la fortalesa del 70% del sector bancari. L'ABC Rajoy aconsegueix inversió alemanya per Espanya. I la Razón, Rajoy es reivindica davant Merkel.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Els esports són protagonistes en la primera mitja hora del primer cafè de Ràdio Estel els dilluns, com sempre, com també fem els divendres, amb l'actualitat, l'opinió i l'anàlisi que ens porta el Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
El Barça intensifica aquesta setmana els entrenaments per preparar la final de la Copa del Rei, partit que jugarà aquest divendres a les 10 de la nit al Vicente Calderón de Madrid contra l'Atlètic Club de Bilbao.
Després d'una setmana que s'ha fet llarga, el futbol torna a marcar l'actualitat de Can Barça. Aquesta tarda a les 7, l'equip s'entrena a porta tancada a Sant Joan d'Espí. Demà i demà passat farà entrenaments matinals, mentre que el dijous l'entrenament serà al Camp Nou a la tarda. El divendres, el mateix dia de la final, l'equip viatjarà a Madrid, on recordem a les 10 s'enfrontarà l'Atlètic a l'estadi Vicente Calderón. Per part del club biscaí, ahir el jugador Ander Herrera va assegurar que aquest enfrontament és per a Bielsa el partit de la seva vida.
A segona divisió, a la jornada disputada aquest cap de setmana, el Girona queda com a equip pràcticament ja salvat i, en canvi, el Nàstic de Tarragona certifica la pèrdua de la categoria, una cosa que ja es veia venir, i jugarà l'any vinent a segona. Bé, repassem els resultats i la classificació que deixa aquesta antepenúltima jornada.
Sí, el Girona acaba de guanyar un partit que era capdalt contra el Còrdoba per 3-1, el Múrcia 2, Gimnàstic 2, aquest resultat que, com deies, doncs, certifica el descens del Nàstic, Valladolid 2, Sabadell 0, tot i la derrota el Sabadell també ja està virtualment salvat, i Numancia 3, Barça B 0. Barça B és desè, Sabadell 16è, Girona 19è, 8 punts per sobre del descens, el Gimnàstic tanca l'última plaça de la categoria. Per cert, un apunt sobre el play-off descens a segona A, perquè ahir el Badalona va mereixer més, però va acabar empatant a un gol en el play-off descens, que juga contra el Tenerife el cap de setmana que ve partit, el mític Eliodoro Rodríguez López, a Tenerife.
Aquesta eliminatòria doble partit deixa un equip que puja i l'altre eliminat, no?
Sí, és un play-off, eh? Després vindran semifinals i una ronda més, és a dir, és una cursa d'obstacles que té el Badalona.
En bàsquet, el Barça Riga el s'ha classificat per la via ràpida per les semifinals del play-off pel títol de la Lliga ACB, en superar ahir el Lucentum d'Alacant a domicili, segon partit de la sèrie de quarts, per un clar 57-84.
Ara els de Xavi Pasqual jugaran contra el guanyador de l'eliminatòria València Lagunaro, que es resoldrà a pista valenciana demà a 8:45. Sí que ja se saben els altres dos semifinalistes, Real Madrid i Caja Laboral, que per tant s'enfrontaran entre ells després d'haver superat respectivament el Banca Cívica i el Bilbao per un global de 2-0 a l'eliminatòria.
Canviem d'esport, amb motociclisme, Jorge Lorenzo va guanyar ahir el Gran Premi de Le Mans a França en categoria de MotoGP i se situa líder de la categoria.
Bona cursa del pilot mallorquí, que va quedar primer davant de Rossi i Stoner. Luitis ha imposat Moto2, mentre que Luis Rossi ho feia en Moto1 en unes curses marcades per nombroses caigudes a causa de la pluja.
Acabem el bloc informatiu parlant de ciclisme, tennis i handbol.
En ciclisme, el català Joaquim Purito Rodríguez va recuperar ahir la màglia rosa, és a dir, el liderat del Giro d'Itàlia. No ens movem d'Itàlia perquè en tennis aquest migdia a les 12 jugarà la final del Master 1000 de Roma entre Djokovic i Nadal, que ahir es va ajornar per culpa de la pluja. I en handbol, el Barça Interesport depèn d'ell mateix per guanyar la Lliga a Sobal si guanya d'aquí dues setmanes al Palau Blaugrana al Torrevella.
Obrim el bloc d'opinió, un espai on volies comentar, Ramon, avui el tema dels reforços que pot necessitar el Barça, i ho volies fer per línies. Vols començar per la porteria, per
exemple? Sí, és una de les línies on possiblement no hi haurà necessitat de reforçar res, perquè Víctor Valdés, tot i que per mi va tenir una actuació millorable en partits claus com els del Chelsea i el del Madrid a casa, és ara mateix el millor porter possible pel tipus de joc que fa el Barça. Més debat genera el tema del porter suplent, ja que Pinto a la sortida es fa patir. Però fins a aquesta temporada s'ha considerat que Valdés li va millor tenir un porter clarament suplent que no un porter capaç de discutir-li la titularitat. Veurem fins quan això perdura i en quin moment es pren la decisió de canviar Pinto. De moment, però, tot apunta que no hi haurà canvis a la porteria.
La línia que consideres que cal reforçar més és la defensa. És on ara mateix hi ha més necessitats?
De manera clara, i a més, la final de Copa de divendres ho demostra. Hi ha una baixa clara, com la d'Erica Vidal, un home que complia com a lateral esquerre i com a central, i d'altra banda també hi ha la lesió de Carles Puyol al genoll, un jugador que està en el tram final de la seva carrera. A partir d'aquí, sembla clar que el club fitxarà un lateral esquerre i possiblement un central, tot i que sempre que Dani Alves no acabi marxant i també s'hagi de reforçar el lateral dret. Del filial, recordem que pugen Muniesa i Bartra, també Montoya, i es recupera més Fontàs, un jugador però que no semblava comptar massa amb la confiança del cos tècnic. Com a fitxatge més probable, ha sonat els darrers dies Jordi Alba, exjugador de la Pedrera del Barça, però que juga al València. També el Barça necessitaria augmentar l'alçada d'aquesta línia, fet que amb Alba no en faria prou.
A la zona de mig camp és on sembla que aquest any possiblement no hi haurà cap incorporació.
Ja, amb Xavi, Iniesta, Thiago i Sergio Busquets es considera que la línia estaria més que coberta. De tota manera, a mi personalment em preocupa el tema de Xavi Hernández i el seu estat de forma, i per tant seria urgent que es comencés a sovintejar que Thiago li faci el relleu per veure si aquest jugador pot assumir-ho o cal pensar en algú altre. Recordem que és una línia que també rep el suport de Mascherano des de darrere, pot suplir a Sergio Busquets, i des de Cesc des de davant. Ara mateix, per tant, sembla la línia més encoberta, però per mi, com deia, el tema de l'estat de forma de Xavi ha d'estar controlat i previst si no volem patir. Quan el de Terrassa no fa director d'orquestra i no és capaç de marcar el ritme de circulació de la pilota, l'equip ho nota i no ha acabat de trobar qui pugui substituir-lo en aquest apartat.
I al davant l'únic dubte és si arribarà algun davanter centre pur i també si finalment acabarà arribant Neymar, com es rumoreja.
Sí, cal dir que la temporada passada ja es va reforçar aquesta línia amb Alexis i amb Cesc. Per tant, si l'equip recupera David Villa i s'incorpora també Ibrahima Felai, conjuntament amb Pedro Cuenca i Tello, hi hauria prou jugadors i de sobres per ajudar Messi. Caldrà veure, però, si des de la direcció tècnica s'opta per portar algun perfil de davanter centre pur, que sàpiga xutar i rematar bé de cap sense encallar Messi, i a més amb el beneplàcit de Messi, que això sembla el més complicat. Això va funcionar al seu moment amb Larsson a l'era Rijkaard i va ser un desastre amb Ibrahimovic. El perfil que ha sonat més és el de Didier Drogba, el recent campió d'Europa, seria un tros de fitxatge sempre que vingués a baix cost amb 34 anys i, a més, assumís aquest rol que no sembla el més probable. També Neymar va fer clarament campanya per venir al Barça, però veurem si finalment acaba encaixant amb Messi i se li obre la porta, fet que hauria de comportar també que el marxés algun dels jugadors que hi ha.
Parlem d'una altra notícia important aquest cap de setmana, la final de la Lliga de Campions, on el Chelsea es va proclamar campió en derrotar el Bayern de Munic als penals. Bé, en aquesta final el Chelsea et sembla un just guanyador?
Jo crec que ho és, i molt. A més, cal deixar clar, i vagi per endavant, que no comparteixo l'estètica del joc defensiu del Chelsea, però això no treu que s'ha de reconèixer que hi ha molts estils de futbol i que el Chelsea en aquest estil ha demostrat una efectivitat del 100%, cosa que no ha passat doncs, amb equips que juguen en d'altres estils, com el Barça o el mateix Bayern de Munic, perquè el futbol al final s'ha d'acabar marcant. Per tant, per molt que generis moltes ocasions, si no ets capaç de transformar-les, però l'altre equip en té una i la fa, i a més aguanta penals en contra i sap patir, té molt mèrit. Per tant, és a dir, no ens agradarà, però no es pot dir que sigui injust pel futbol, perquè futbol tant és el que fa el Barça, o fan d'altres equips que juguen ofensivament, com el que fa el Madrid o fa el Chelsea. Ens agradi més o ens agradi menys, jo comparava que no és que tot és cuina, és la del bulli, també és fer una calçotada, per tant, i tot ens agrada sovint, no? Per tant, cal tenir en compte, doncs bé, que és un just guanyador i que en aquest tipus de joc ha jugat molt
bé. Són 11 jugadors, cada equip, i en els 11 hi ha els defenses, hi ha el porter i hi ha els que marquen gols.
No, sí. I a més és un equip que potser no està en el seu millor moment precisament, ha tingut èpoques millors al Chelsea amb aquests jugadors com Lampard, com Terry, com Drogba, i se la mereixia probablement guanyar-la en un altre moment de la seva trajectòria, però això no treu que hagi sigut una victòria justa per un equip que se la mereixia.
Per cert, es comenta que Drogba podria guanyar la pilota d'or. Com ho veus, això?
Home, podria ser, és a dir, depèn de... Jo crec que la pilota d'or ho marcarà molt també l'Eurocopa, és a dir, per mi és important veure què passa amb l'Eurocopa. Segurament si hagués guanyat el Bayern de Munic i Robben hagués fet una bona Eurocopa, la tindria Robben, jo no sé. Jo crec que hi haurà molta gent que votarà per inèrcia. Messi, Cristiano Ronaldo, i veurem si Drogba rep aquest reconeixement al final de la seva carrera.
Gràcies, Ramon. Més esports després. Bon dia.
A tu.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Pot ser que no estiguis pensant a comprar un ordinador, però si al Corte Inglés tens un portàtil HP Pavilion amb 6 GB de RAM i una de gràfica dedicada per 599 euros i t'estalvies 50 euros en comprar-lo amb Office, que te l'emportes?
Me l'emporto!
100% finançament al Corte Inglés. Consulta les condicions de finançament a la botiga.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
2 minuts i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit en aquests moments complicat avui a l'autopista B23, on hi ha hagut un accident a Sant Feliu de Llobregat, punt d'enllaç de l'autopista amb el cinturó del litoral. Això està complicant moltíssim el trànsit, amb cua llarga i molt compacta des del Papiol i fins a aquest punt de Sant Feliu d'entrada a Barcelona. A la resta de vies, de moment trànsit lent, trànsit espès, especialment l'autovia 2 també entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts i també de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit zona franca. Trams habituals de la C58 o de la C17 i també les dues rondes, especialment la ronda de dalt, planíssima aquest matí en sentit Llobregat entre Meridiana i Sarrià i en sentit Besòs entre Diagonal i Sant Gervasi. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. En serem setmana, en setembre, matí de dilluns, en situació tranquil·la al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Estem a punt d'arribar a 8:45. És el moment d'anunciar-vos, amics oients, la promoció d'aquesta setmana, i és que Ràdio Estel regala 5 entrades dobles per assistir aquest dijous al Teatre Atrium de Viladecans, al Baix Llobregat, per veure el musical Gris.
Així és, Ignasi, les persones interessades han de fer la seva reserva a través de la nostra pàgina web, que és, recordem, www.radioestel.cat. El sorteig es farà el proper dijous, el mateix dijous, 24 de maig, en directe, aquest programa, i seran avisats via e-mail els guanyadors.
El web radioestel.cat és la manera d'entrar, donar les dades i entrar en els sorteig d'aquestes entrades dobles 5 per al musical Gris aquest dijous a les 9 del vespre, al Teatre Atrium de Viladecans. Gràcies, Sara, fins després.
Fins després.
Hola, molt bon dia. L'OTAN es prepara per a la sortida de l'Afganistan al cap de més de 10 anys del començament de la guerra en aquest país asiàtic. A la jornada d'avui dilluns, segona i última a Chicago, reuniran els països amb tropes a l'Afganistan. L'any que ve, l'exèrcit afganès ja dirigirà les operacions de combat contra els talibans. Més d'un centenar de rèpliques segueixen el terratrèmol d'Arnold d'Itàlia a la regió d'Emília-Romanya. Un balanç de 7 morts de moment, una cinquantena de ferits i 3.000 persones evacuades. Aquí a Catalunya aquest matí el president de la Generalitat, Artur Mas, es reunirà amb Joan Herrera, una trobada que forma part de la ronda de contacte sobre el pacte fiscal. Els ecosocialistes són partidaris d'un model inspirat en el concert econòmic basc, però retreuen a Mas la política de retallades. I en esports, en vol, el Barça Interesport ha superat el penúltim escull i depèn d'ell mateix per proclamar-se campió de la Lliga Sobal. Els blaugranes es van imposar la pista de la de Mar Lleó per 30-34 i en tindran prou de guanyar el Torrevella, al Palau, en l'última jornada per assolir el títol. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 9.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. És en temps de crisi quan cal posicionar-se. Has de comunicar una ciutat, una institució o una destinació turística? Marca Ciutat 2012, el seminari de referència en màrqueting de ciutats i destinacions. 1 i 2 de maig a Torroella de Montgrí. Més informació a marcaciutat.net. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. I també escolta'l cada dimecres a 9:45 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que sabem que tu, a més, en valores el preu, ara tens el gaspatxo Salmorejo o Bichisuas Hipercor a 1,08 euros la segona unitat.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 3 minuts i mig de 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Lluís Serra, que és germà marista, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i professor de la Facultat de Teologia. Germà Lluís Serra, bon dia.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres la responsable de campanyes de Justícia i Pau a Barcelona, Eulàlia Reguant. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principat, comptem avui amb la presència del secretari general i canceller del Bisbat d'Urgell, Ignasi Navarri. Mossèn Ignasi Navarri, bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Molt bé, una mica fresquets aquí.
Fresquets? A Barcelona també fa fred, i a bona part de Catalunya
sí. Ha
baixat molt la mitjana de les temperatures. Ho anunciem per als oients que encara no hagin sortit de casa, que pensin anar una mica més abrigats.
Aquí fins i tot hem vist la neu una mica i tot, eh? La Cerdanya, els llocs alts.
De tota manera, tampoc és tan estrany o inhabitual que al maig hi hagi neu a les cotes altes, no?, per aquella zona.
Sí, no és tan estrany.
Encara n'hi ha, oi? Encara que no s'esquii, però hi ha neu.
Hi ha neu, aigua.
Comencem parlant d'economia un dia més i sobretot aquesta reunió que van tenir ahir a Chicago la cancellera Angela Merkel i el president del govern espanyol Mariano Rajoy, on la cancellera alemanya d'alguna manera, i segons va dir Rajoy, va donar suport a les mesures d'austeritat d'Espanya. Rajoy va dir algunes coses interessants en les seves declaracions, en la seva compareixença, per exemple, que no s'ha d'obrir un debat entre austeritat i creixement, perquè tots ho volem tot, no? Va dir una mica. L'austeritat és necessària, però el creixement també el volem. I tot això passa, a més, dos dies després que s'hagi sabut que algunes comunitats autònomes espanyoles tenien un dèficit més alt del que semblava o del que deien. De tot plegat, per on volen començar a comentar?
Jo crec que hi ha moltes coses, però jo una de les que més em va sorprendre ahir la nit quan vaig escoltar les declaracions posteriors de Rajoy és que es dediqués a donar consells als altres països de la Unió Europea just el diumenge de la pitjor setmana o una de les pitjors setmanes de l'economia espanyola. Jo crec que no està en una situació massa adequada per donar consells i explicar als altres països de la Unió Europea què és el que han de fer quan, amb tot el que ell ha estat fent, l'economia espanyola tampoc és que se'n surti massa bé. Jo crec que és evident que el debat, o sigui, que no està renyit austeritat amb creixement, i és el que fa molt temps que s'hauria d'haver tingut en ment de manera clara, però el que és evident és que si un parla de dèficit, en el fons està parlant d'ingressos menys despeses, i si un rebaixa les despeses, i segons quin tipus de despeses faci, o sigui, rebaixi encara més, el que no se n'adona és que rebaixarà els ingressos. Perquè si un rebaixa despeses en inversió social, la gent tindrà menys capacitat adquisitiva o tindrà més dificultats per arribar a final de mes i, per tant, podrà gastar menys. I, per tant, el dèficit no l'acabarem solucionant. Llavors, aquestes, a mi em sorprèn, o no em sorprèn, no?, que tothom va avalant les mesures d'austeritat. A més, entenent austeritat d'una manera, jo crec, bastant perversa, tothom les avala, Merkel les està avalant, però no es fa la reflexió aquesta, que, en el fons, és molt difícil reduir el dèficit mentre les despeses tenen un impacte en la societat i en la ciutadania que el que provoca és que puguin gastar menys i que, per tant, a nivell d'impostos, que seria el que s'hauria d'augmentar, que no es tracta tant de reduir les despeses sinó d'augmentar els ingressos, no es fa. Així és realment, jo crec, bastant impossible reduir el dèficit i, per tant, seguirem així. Si un se n'adona, en el fons, fa temps que cada any es marca un límit de dèficit, una reducció del dèficit que no s'hi arriba i les retallades socials cada cop són més agressives, i en canvi el dèficit no aconseguim reduir-lo. Per tant, és evident que hi ha alguna cosa, per més que Angela Merkel avali les mesures de l'estat espanyol, que no funciona. I més, quan qui les està avalant té una economia absolutament diferent a l'economia espanyola i té una realitat social que cada cop comença a ser més greu també, en la que a Alemanya cada cop les diferències socials augmenten. Per tant, vol dir que tampoc és que sigui una garantia de res que Angela Merkel avali aquestes mesures. En el fons, jo crec que les avala perquè són les que li convenen a ella com a Alemanya, no que convenen a la Unió Europea i no que convenen a l'estat espanyol.
Uh-huh. I aquí hi hauria dos escenaris. Un, jo diria, l'internacional i un altre, diríem, l'espanyol. L'internacional, hi ha dues postures molt clares, que és Merkel, que vol l'austeritat, i Obama, que vol el creixement. Les eleccions franceses s'han fet canviar la parella de ball.
Sí.
Sarkozy anava amb Merkel, ara Hollande s'alinea amb Obama. I això és el que ha produït el canvi internacional i ara s'està parlant molt més de creixement, etc. Encara que és veritat que l'austeritat s'haurà de mantenir una relativa austeritat perquè no es pot gastar molt més el que es genera. Això seria un escenari internacional que d'alguna manera també afecta Espanya. Però hi ha una altra qüestió que en aquest moment per mi és demostratiu de com van les coses, és sobretot dos fets que afecten a Madrid i afecten d'una manera clara també el PP, una mica el PSOE d'alguna manera Bankia, però el PP especialment, que seria Bankia, i després les tres autonomies del PP, que han hagut, per exemple, la de Madrid, duplicar el que havien dit de l'1,1 o 1,2, doncs el 2 i escaig, no? Aleshores, aquí jo penso que aquesta situació és realment greu. El cas de Bankia, pels egos de les persones, per exemple, hi havia la possibilitat que Caixa absorbís d'alguna manera Bankia, que Caixa no havia rebut ajuts d'aquest tipus, aleshores que hagués absorbit, però no es podia tolerar que el centre de decisions de Bankia passés a Barcelona i no es podia tolerar aquestes situacions de que, per exemple, el president de Bankia d'abans, el Rato, estigués a les ordres, per exemple, d'un directiu de la Caixa. Aleshores, aquest ego està costant de 7.000 a 8.000 milions a Espanya. I no només això, sinó que el dèficit de la sobirania s'amagà, que es posava com a Madrid exemple, aleshores resulta que no és tan exemple. I, clar, si el problema eren les autonomies, especialment les perifèriques, ara resulta que no és així. I aquest model polític d'Espanya que es volia fer, tot el canvi polític i econòmic era per redefinir el mapa amb un renovat centralisme, amb un restaurar la unitat pàtria, no respectant la pluralitat, això és un altre tema que fa pensar, i les dues conseqüències molt clares són una intervenció d'alguna manera d'auditoria, etc., els bancs d'aquí, i després també, per exemple, que el número 2 de Montoro, Cristóbal Montoro, que està donant lliçons per tot arreu, resulta que era el que portava l'autonomia de Madrid. Aleshores, tots aquests temes...
El conseller d'Economia.
Clar, el conseller d'Economia de l'Autonomia de Madrid. Aleshores, i finalment, amb això acabo, seria el tema aquest de Rajoy, que a mi sí que realment em preocupa quan un dirigent, un cap de govern d'Espanya, vol donar, quan està realment enfonsat, vol donar lliçons a tothom de com s'han de fer les coses. Això de Zapatero, estem en la Champions League de l'economia mundial.
És una mica caure en els mateixos errors.
O que ara Rajoy digui que tots han de prendre, per exemple, la transparència, és a dir, han convertit un error en una virtut. I aleshores mai corregiran l'error perquè ara estan en la virtut de la transparència, quan abans estaven en l'error d'haver amagat les dades. Això, aquestes coses, penso que no ajuden a la gent. S'ha de dir la veritat, des del principi.
Mossèn Navarri...
No, totalment d'acord amb això. Amb la presència del nou president francès, sembla ser que aquest tercer intent d'Obama de que fer veure que consolidació de pressupostos i rigor fiscal i creixement econòmic són les dues cares de la mateixa moneda, ara sembla ser que encara la Merkel més tímidament, però sembla ser que he d'anar per aquí. Jo sí que voldria ressaltar també, no, totalment d'acord amb el que s'ha dit,
Sí, sí, però...
Però el president Rajoy...
Està bé si hi ha alguna cosa diferent.
Sí, però el president Rajoy també ha anat allà en una situació que acusen el Partit Popular de que no saben comunicar bé. És veritat, però el que és clar, que comunicaran només males notícies. Ell ha anat allà amb una agenda espanyola totalment desastrosa per la prima de risc de la setmana passada, la possible polèmica si un corralit o la caiguda a la borsa, dubtes de l'exterior, el problema de Gibraltar i tot. I, no ho sé, encara no l'ha sortit del tot malament, ha sortit aquest acord de que Monti l'invite a Itàlia per tal de que amb la Merkel i Holanda puguin preparar el Consell d'Europa, i també la Merkel s'ha compromès a venir aquí a Espanya amb aquella conferència internacional d'inversors. Per tant, no ho sé, jo d'aquesta reunió potser sí que ens surt amb la presència de França, que també sembla ser que ens vindrà la salvació de França, però potser sí que aquest home ajudarà a posar més aquest accent en aquest increment que hi ha d'haver, perquè dona la sensació que estem davant d'una paràlisi bastant gran.
Algun comentari més volia dir, Eulàlia Reguant?
Sí, jo és que crec que, tot i que actualment tot està interrelacionat i la política internacional és necessària i és important, seguim tots mirant-nos que la sortida de la crisi econòmica de l'estat espanyol passa pels acords internacionals i passa perquè ens avalin a nivell, perquè Hollande ens doni suport o perquè Merkel doni suport, quan en el fons molts dels problemes de la situació actual i de la crisi del deute actual de l'estat espanyol passarien per canviar les polítiques espanyoles i perquè aquí siguem conscients de que hi ha altres mesures més enllà de l'austeritat, que sí que és cert que l'austeritat és bona en si mateixa, però que jo crec que estem utilitzant la paraula austeritat quan estem volent dir una altra cosa. Això no és austeritat. El que estan passant, el que estan fent és retallar. I és diferent austeritat a retallar. Quan un pot solucionar les coses augmentant ingressos en lloc de reduir despeses, és la manera que pot fer-ho. A més, hi ha opcions d'augmentar ingressos. Hi ha impostos a recuperar i hi ha despeses a eliminar. És a dir, que pràcticament es gastin 50.000 milions d'euros al dia en despesa militar, que és una cosa que pràcticament no acaba sortint i no es parla, i sembla que sigui com tabú. Tots tenim clar que la despesa militar s'ha de reduir, però no pensem que són pràcticament 50.000 milions d'euros al dia.
Precisament...
Podríem canviar moltes coses. És que, o sigui, és una despesa que algú pot considerar que és absolutament necessària, però en una situació com l'actual, molt probablement aquests diners podrien anar destinats a altres coses en lloc d'anar retallant educació, sanitat, etc.
Sí, precisament...
Amb això aniria la idea, per exemple, també amb el que està dient l'Eulàlia, seria prioritzar inversions. És a dir, aquests moments estem en capacitat, i després també, de fer un AVE de Madrid a Galícia en aquests moments, per quanta gent el pot utilitzar? És a dir, que després torni a haver el problema del Albacete, que després de 6 mesos de veure que hi havia 6 o 7 per dia, doncs això es pot, perquè no és dir, no, és que fem un tren al dia però està ple. És que amb un tren no es fa. És a dir, això no es rentabilitza. No hi ha la inversió que és irrecuperable, sinó el manteniment de la línia. I, a més, s'està perjudicant a la gent més senzilla, perquè amb aquesta, per exemple, poso el cas molt clar, de Barcelona a Lleida, quins trens hi ha? Doncs només hi ha AVEs o abans. De Barcelona a Tarragona, com l'estació de Tarragona està tan mal posada que està entre Tarragona i Reus, no hi pot anar ningú, es manté afortunadament els trens per la gent normal, que ha d'anar a treballar i que, no, que en 20 minuts més no li importa, però que sí que li importa el preu del viatge, doncs tenen els trens normals que van a Tarragona, com vaig anar jo, per exemple, el dissabte passat. No? És a dir, però en tota aquesta situació també hem de veure que aquesta crisi hem de fer una mirada a Catalunya, no? amb aquest aspecte. I aleshores això preocupa també perquè Catalunya, clar, només pot retallar perquè no té un dipòsit propi, i aleshores amb aquest aspecte també s'hauria de plantejar com Catalunya està exclosa d'Espanya, perquè, per exemple, el tema de Bankia, que no pugui una seu important de bancs i tal estar a Catalunya perquè això no ho admeten, o, per exemple, allò que van dir abans Alemanya que alemana que catalana, i després va ser italiana, la font energètica, doncs bé, doncs aquests temes és un tema que també s'hauria de veure si realment Catalunya es pot integrar econòmicament o realment no, que ha de buscar la seva pròpia via, tipus pacte fiscal i altres.
Bé, estem parlant de molts temes diversos, ja està bé. Alguna cosa, mossèn Navarri, sobre el tema internacional i la confiança en Espanya o sobre el que ja ha introduït el germà Lluís Serra?
No, jo ja quasi bé pot ser aquest altre tema que també hem de tractar, que també està bastant lligat, i el que ha dit l'Eulàlia, aquesta despesa militar davant d'aquest altre tema de la reunió de la OTAN, també, que ha tingut lloc aquests dies.
Sí, efectivament, i parlava precisament Eulàlia Reguant de la despesa militar, precisament en aquesta reunió de l'OTAN es vol decidir mantenir la despesa militar, malgrat la crisi.
Però és clar, és que ara s'ha de veure allò com pot acabarà malament, allò ja també, però intentar acabar de la manera millor possible.
A l'Afganistan, en aquest cas, sí.
A l'Afganistan, allà. I, per tant, serà difícil, potser, evitar una guerra civil, també. I si França també ja potser parla de, a final del 2012, ja retirar les seves tropes, 3.200 soldats, potser, clar, que s'acabi de fer una bona continuïtat i que també ha estat un tema important aquesta setmana, aquest d'aquí.
Sobre la cimera de l'OTAN, Eulàlia Reguant o Lluís Serra?
Bueno, jo és que crec que l'OTAN ha de marxar ni 2014, ni 2018, ni cap d'aquestes dates. És a dir, l'OTAN hauria de traspassar el poder o el que sigui en el fons un poder polític, és a dir, a Nacions Unides. És a dir, s'ha d'abandonar ja d'una vegada per totes l'ocupació militar d'Afganistan. És a dir, posen com a exemple que a Líbia va funcionar la intervenció de l'OTAN, però ningú se'n recorda ja de Líbia i, per tant, no sabem ara mateix com està Líbia. En breu farà un any de l'inici de la guerra a Líbia, però no en parlem ja i no en tenim ni idea realment de quin ha estat l'impacte. Afganistan, després ens en vam oblidar.
Ja ha passat més d'un any, de l'inici... Ara farà un any de la mort de Gaddafi,
Ja ningú en parla.
Sí,
ningú en parla, però d'Afganistan, el 2001 tots en parlàvem, vam començar a mirar, que ens vam oblidar d'Afganistan, i totes les coses que vam dir, o que es van dir que per les quals s'ocupava i s'atacava Afganistan per fer fora els talibans, per erradicar el tràfic de droga, per garantir els drets de les dones, hauríem de, 11 anys després, avaluar realment quin ha estat l'impacte. I molt probablement ens adonarem que no ha estat ni molt menys l'esperat i que, per tant, que hi hagi unes tropes militars allà no serveix absolutament de res i que el que cal és traspassar el poder als polítics i que la reconstrucció es faci de manera política, no de manera militar, perquè en el fons això no aporta res.
Uh-huh. Breument, Lluís Serra, o Agnès Navarri.
Afganistan és un tema complicat, perquè hi ha el tema, per exemple, quan estava en Rússia va tenir molts problemes i actualment, per exemple, tota la part occidental, Estats Units, etc., també els té. És a dir, no és un tema fàcil com deixar Afganistan, sí que o volen deixar, sobretot a partir de soldats, això que es, de, que es diu la defensa intel·ligent, no? És a dir, que intentar, a través de controls tecnològics, de la situació que hi ha, d'armamentisme, de tots aquests temes, fer-ho a través de tecnologia. Bueno, és un tema delicat, i a veure, el millor és que es deixi, però a veure com es deixa, perquè però afloriran els problemes que ara fins ara han estat més amagats.
I no es deurà voler repetir tampoc l'error de deixar que la comunitat internacional deixés estat abandonat a Afganistan l'any 89. Pel bé de la gent, jo em sembla que aquesta guerra hi ha fet molt mal, ho ha mermat tot. Ara em sembla que aquesta missió, potser sí que de la ONU més acertada, però jo em sembla que ara necessitarà un acompanyament perquè hi ha tot aquest front. Sí que és veritat que la mort d'Obama també això també pot ser, no és el mateix que fa 2 anys, això. Però sí que em sembla que s'ha de tutelar aquest acompanyament ara.
Però jo sí que em plantejaria quins són realment els interessos que existeixen a l'Afganistan i per què encara ara continuem destinant-hi recursos militars a l'Afganistan. Perquè en el fons Afganistan és interessant per Occident. D'aquí ve també que 11 anys més tard es continuï allà, més enllà de que el que s'anava a fer no s'ha aconseguit, però és que amb 11 anys no s'ha aconseguit, per tant, amb 2 anys més no s'aconseguirà.
Recordem que el que es volia fer inicialment era capturar Bin Laden, l'any 2001, recordem-ho.
Sí. Això és el que es deia.
Sí, el que es deia, i en tot cas s'ha fet un gran mal a un país on també hi havia un despotisme i una injustícia, no?, amb el règim dels talibans.
Sí, clar, el problema seria si això s'ha d'intervenir, intervinguem en totes les injustícies flagrants de les mateixes dimensions, perquè intervens amb unes i altres no. I el que es posa en evidència que quan hi ha solucions que en el seu moment van ser errònies, s'arrasten durant molt temps.
Bé, avui a la tertúlia, quan passen 7:45, recordem que ens acompanyen Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de Justícia i Pau, i Ignasi Navarri, secretari general i canceller del Bisbat d'Urgell. Ja havia apuntat algunes coses el germà Lluís Serra abans sobre la qüestió de les comunitats autònomes i el dèficit. És un tema que des de divendres, quan hores després del Consell de Política Fiscal i Financera es va saber que algunes comunitats tenien el dèficit més gran del que havien dit, doncs estava portant cua i continua portant cua. I Artur Mas va dir que ja sospitava que el dèficit de la Comunitat Valenciana, Castella, Lleó i Madrid era més alt del que es deia. Són comunitats governades pel PP. Han donat els seus arguments, Esperanza Aguirre, dient que hi havia factures no pagades, en fi.
Jo diria que tampoc cal alegrar-se del mal dels altres.
Òbviament.
I que les declaracions d'Artur Mas, en el fons, denoten una certa alegria de jo ho estic fent bé i els altres no. Jo diria que ell tampoc ho està fent bé, però perquè...
Bueno, però aquí hi ha una cosa que no és del tot correcta. Penso que el discurs està coherent, el que ha fet en el tema econòmic, però Mascollell ja va dir, quan li van dir els primers pressupostos, diu, home, doncs maquides, diu, no, jo no els maquidaré, va dir Mascollell. Jo no els maquidaré, el que hi ha, i si no podem fer aquest dèficit, no el farem. És a dir, amb això va ser molt clar.
Sí.
És a dir, no és que jo penso que ningú se n'alegra. L'únic que posa en evidència l'hipocresia que hi ha hagut, com s'ha amagat. Això és una altra qüestió.
El tema del famós dèficit, recordem-ho, de l'1,5%, que bueno, s'ha de ser això. Sincer, si es pot fer sí, o si sí. No es pot fer.
I veiem, si no, la vinculació també d'Esperanza Aguirre i de Gallardón, com es disputava amb Bankia. És a dir, anem veient tot el panorama, que això ens ha perjudicat a tots, eh?
I tant, sí.
Jo aquí hi ha un tema que jo crec que és positiu que surti tot això, i és evident que és millor ser transparent i clar i assumir el que es pot fer i el que no, com que no anar-ho amagant i que tot d'una aparegui tot i sembla que exploti a la cara. Però lligat amb algú que deia abans el Lluís, jo no ho posaria, o sigui, Bankia ho ha fet malament, per tant, podem dir que la Comunitat Autònoma de Madrid ho ha fet malament amb Bankia, però CaixaBank no és que sigui tampoc glòria. Vull dir, el fet de que plantejava abans el Lluís de que no es va voler que uns, o sigui, que des de Barcelona es controlés Bankia, vull dir, CaixaBank, tot i que no té el dèficit o no té el deute que tenia Bankia, porta anys amb una sèrie de polítiques errònies. És aquí a Catalunya la Caixa amb més problemes o de les que ha tingut més problemes amb el tema de les preferents i que fa anys que està fent una sèrie d'inversions prejudicials per la majoria de la ciutadania. Tot i que sigui la Caixa dels catalans i que tots n'estiguem molt orgullosos. És la Caixa que ara està fent pressió sobre els mitjans de comunicació perquè no es parli de les cacerolades que s'estan fent des de fa una setmana a la Diagonal, que està retirant publicitat d'alguns dels mitjans de comunicació perquè sí que han tret la notícia. Per tant, CaixaBank no és que sigui cap glòria, ni per tant no ens hem de lamentar perquè CaixaBank volia controlar Bankia i no ho ha pogut fer. És a dir, a Madrid, el govern de Madrid va tapar els forats de Caja Madrid i a la llarga han acabat tot, sortint, també, perquè evidentment surten les coses.
Mossèn Navarri, perdoni.
No, jo em sembla que estem davant de la màxima, del màxim exponent del relativisme ètic i moral que el papa Benet XVI des de la seva elecció denuncia. I alguns mitjans de comunicació la setmana passada, alguns articles d'opinió ho posaven. Estem davant d'una indiferència molt gran de la veritat. Aquí la veritat ja no la diu ningú i, per tant, aquest relativisme i no de la veritat acaba protegint sempre la impunitat. Ara mateix aquest error d'aquestes quatre dècimes que canvia, doncs, deuran ser 4 milions d'euros i tot això...
1.000 milions.
4.000 milions, sí, no? Sí, va, sí. Doncs tot això d'aquí llavors anirà una altra vegada retallades i sempre acabarà que ho acabarà de pagar el qui menys pot. Jo em sembla que estem perdent ja tota la credibilitat amb tot això d'aquí i, per tant, s'hauria de fer un esforç. Jo sé que valoro més aquesta actitud més catalana nostra, el nostre conseller d'Economia, el nostre president de la Generalitat, dona la cara, explica més les coses són més com són. Qui la sap, la veritat, preguntava aquella entrevista l'altre dia. Diu, jo em sembla que la veritat avui no la sap ningú, però llavors tampoc ens podem avançar dir coses i, no sé, em sembla que hem de tornar aquí, eh?
Clar, hi ha una part de ciència-ficció que no es pot fer perquè és ciència-ficció, no? Però si això de Bankia o de les autonomies, que ara ha passat a Madrid, això hagués passat a Catalunya, a veure què hagués succeït en el mapa espanyol. Quin terra tremol, eh?
Ja no agradava un gran banc amb seu a Catalunya, diguéssim, no? Sí. I si hagués estat i hagués passat alguna cosa...
Una altra cosa és després que deia l'Olada, s'ha de mirar si els bancs, les caixes funcionen, tot això. Però per ara no s'han hagut de posar uns diners públics. Ja és el primer gran problema.
A la Caixa, a la resta sí.
No, no,
a la resta de caixes catalanes sí.
Sí, no, la caixa que tu criticaves, com a mínim no ens ha produït que s'hagi de posar diner públic, ja és un primer pas.
Sí, important.
No? I no és que ho defensi, no ho defensi, però és que si no posem a tots el mateix sac, i tampoc és correcte, igual que no es pot posar a tots els polítics al mateix sac i a tots els periodistes, no. Vull dir, hi ha situacions diferenciades.
Bé, recordem que Artur Mas també deia ahir que és bo que se sàpiga el dèficit real d'algunes comunitats autònomes perquè això ajudarà a resoldre el problema, no? Que també en aquest sentit, en la línia del que apuntava igualment abans a Eulàlia Reguant.
No, perquè moltes vegades s'enaltien la bona gestió, sí. Per exemple, Madrid i tal, demostrant que els altres s'ho feien tots malament. I els altres dius, bueno, doncs escolta, que tu que donaves lliçons potser tenies una doble moral.
Potser és bo, ja que parlàvem també abans referint-nos a Rajoy de donar lliçons, millor que no es donin aquestes lliçons i es faci amb el testimoni, no? amb la feina ben feta. Senyors, en els últims dos minuts m'agradaria comentar breument el que ha estat a Barcelona aquests dies passats, l'atri dels gentils. Em sembla que Lluís Serra ha anat a algun d'aquests actes i coneix una mica el que s'hi ha dit.
Bueno, l'atri dels gentils no tant s'hauria posat l'accent en el gentil, sinó en l'atri. l'altre com un espai d'intercanvi i diàleg. I aquesta iniciativa propiciada pel Vaticà i especialment pel cardenal Ravesi, una persona extraordinària en les seves intervencions, d'una cultura esplèndida i d'una mentalitat molt oberta, doncs ha propiciat que Catalunya acollís aquest atri dels gentils i es fes aquest diàleg entre fe i cultura, entre creences de dos tipus, els que creuen en Déu i els que no creuen en Déu, etc. No? Jo penso que ha estat d'una gran riquesa i en algun moments d'una solvència extraordinària de reflexió. També s'ha pogut seguir a través de Catalunya Religió, en streaming, tots els programes, i després...
El web propi, també, d'Atri dels Gentils. I nosaltres vam donar, l'acte de la Sala de Família, vam oferir-lo per Ràdio Estel divendres
també,
al vespre.
Molt bé, sí. Per això dic que és una cosa molt interessant que s'ha fet i que ara la propera va a Estocolm, el proper Atri dels Gentils.
Molt bé. Doncs bé, ha comentat Lluís Serra, els altres suposo que no han pogut anar-hi a cap dels actes. No sé si vol fer alguna valoració ràpidament, mossèn Navarri.
No, jo no hi he pogut assistir personalment, ho he seguit una mica i també totes les impressions són molt positives i, per tant, donarà el seu fruit, això, també.
Ara, en pocs instants, entrevistarem en directe el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona. Recordem que l'arcabisbat de Barcelona també era una part integrant en l'organització i ell ens farà també la seva valoració entre molts altres temes d'aquest atri dels gentils.
El que està molt bé pel cardenal de Barcelona haver acceptat aquesta iniciativa que es fes a Barcelona, penso que és molt bo.
I tant. Gràcies, Lluís Serra, Eulàlia Reguant, i des de la Seu d'Urgell, Ignasi Navarri. Molt bon dia, fins una